Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel. L'espai omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
La fe inserida a la ciutat és un element que ajuda a la cohesió social. Al setmanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana publiquem una entrevista a tres membres del grup de treball estable de les religions que representen a l'Església Protestant, la comunitat ortodoxa i la comunitat jueva.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Xavi Túrnez presenta Llum.
Un petit secret t'explicaré. Em va passar el bus.
El músic barceloní ens proposa un treball ple de romanticisme i sinceritat. Llum, el nou disc de Xavi Túrnez, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Caminava sol, desorientat, era ben fosc.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Mig minut i seran 8:15. Salutacions també de la Marianela Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció, la Judit Langa a la redacció, i ens posem en marxa amb el temps d'anàlisi de l'actualitat. El papa ja és a Uganda després de 48 hores a Kènia. Abans d'agafar l'avió de Nairobi a Entebbe a primera hora d'aquesta tarda, Francesc ha assegurat en una trobada amb joves que la corrupció és com el sucre. Ens agrada, ens entra a dins i després ens fa un mal molt gran a nosaltres i als altres. Així de clar ha estat el pontífex, que ha posat també a tot aquest mal el rostre de l'empresonament en què molts joves cauen quan són reclutats per matar. En molts països africans passa això. O quan no tenen accés a l'educació, a una feina digna o a l'aigua potable. Aquestes paraules, amb altres gestos i trobades del pontífex en terres africanes, han mostrat una proximitat amb les formes culturals d'uns pobles que necessiten impuls i també purificació interna. I això és ben aplicable al context internacional que vivim, amb el dolor pels últims atemptats terroristes de Daesh i de grups islàmics radicals, allunyats, sens dubte, de l'autèntic islam de pau, i alhora amb la necessitat d'un enfortiment en el compromís comú d'aquest mateix món a favor de la pau. Aquesta pau que comença, com ha dit també avui el papa, per l'impuls de la justícia social, per l'erradicació del comerç d'armes, per l'eliminació de la pena de mort, el respecte per la llibertat religiosa i molts altres valors que encara no tenim consolidats en els nostres pobles i nacions. És una reflexió, tota la del papa Francesc avui, expressada amb sobrietat i senzillesa franciscana i amb espiritualitat jesuítica, ignasiana, però amb una profunditat que, sens dubte, hauria d'arribar al cor i al pensament divers i plural de tot el món. obrim la nostra taula de tertúlia. Tenim amb nosaltres Joan Carles Raiteri, doctor en oftalmologia i cirurgia. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya avui Ignasi Ferreres, exconseller de Treball i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ferreres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I finalment saludem Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, senyors, com veuen, com estan veient, sentint i gràcies a les noves tecnologies, gairebé vivint online aquest viatge del Papa Francesc, primer a Kènia, ara a Uganda, on s'hi estarà fins demà, i finalment a la República Centreafricana, si Déu vol, diumenge i dilluns, amb uns missatges molt clars i una prova clara de predicar amb l'exemple, de ser home en sortida i sense por. Senyors, qui obre foc? Qui trenca el gel?
Semblava que l'Ignasi estava
bueno, molt preparat, eh?
Ignasi Ferreres, si vol vostè començar.
Aquest és el primer viatge del Papa a Àfrica, de l'actual Papa.
Sí.
I ho fa amb un continent que és crucial, diguem-ne, de cara al futur, l'esdevenidor, perquè tothom ens parla que Àfrica serà el continent on hi haurà una explosió demogràfica molt gran. Ho dic perquè, així com altres països, altres contrades del món, l'Àsia mateix, diguem-ne la Xina, doncs han controlat el creixement demogràfic, aquí, diguem-ne, hi ha una explosió molt forta i, vaja, segons els demògrafs, diuen que això pues serà també, o sigui, Àfrica subsahariana especialment, serà la quina serà exportadora de moltes persones als països com Europa, per exemple, que tenen una demografia decadent, i per tant, diguem-ne, aquest és un fenomen. Per tant, està present per l'Església, diguem-ne, a Àfrica, diguem-ne, que ja no és que ho hagi descobert ara, per entendre'ns, ja fa molts anys que hi ha missioners, és una missió també universal de l'Església. I, a més, els seus plantejaments ha intentat connectar o posar en valor, més aviat, aquells valors propis de les societats africanes, com, per exemple, pues, el donar la vida per un altre, o compartir el pa amb els que passen, o la solidaritat, etcètera, una sèrie de valors cristians, diguem-ne, que formen part, diguem-ne, del tarannà dels països africans. Per tant, jo penso pues, que aquest viatge donarà molts bons resultats, diguem-ne, de caire apostòlic, per entendre'ns, que és la finalitat, diguem-ne, dels viatges aquests, els emparem.
Deixi'm dir que apostòlic i també amb voluntat d'incidir en aquest món que necessita la pau i la concòrdia, més enllà de les creences. Però vaja, sí, apostòlic és la principal missió del Papa.
Doncs, sí, lògicament, perquè a Àfrica ens trobem que també hi ha guerres, hi ha guerres llastimosament, per entendre'ns, i per tant hi ha alguns països que hi ha guerres molt sanguinàries i ell és un home de pau. Per tant, diguem-ne, també... Sí, o sigui, no es preocupa únicament de les coses espirituals, suposo que volien dir que això, sinó...
Sí, no,
sinó també, diguem-ne, dels aspectes materials.
I socials, perquè, sí.
Una concepció del Sant Pare és preocupar-se dels temes socials, de la justícia social.
Sí, Francina Alsina o Joan Carles Raiteri, després...
No,
jo el
que no
dir-te
és que Àfrica és un continent tan gran que és tan difícil acotar-ho tot sota el mateix. Jo tinc una amiga, molt estimada, que és filla de la Caritat i està a Guinea Equatorial. I cada any ve i parlem una mica i tal, no? I realment la situació d'Àfrica és preocupant. I és preocupant pel que primer deia el Papa, no?, lo de la corrupció. El problema que tenen els africans són els propis africans, perquè estan en mans de directius o de gent governants amb molt poc escrúpol i que la feina que fa la nostra església en allà és increïble de cara a la joventut, perquè, clar, com ella em deia, és complicadíssim quan si tu respectes a l'altre, si tu respectes les propietats de l'altre, ets el tonto, perquè lo normal és que a la que puguis tenir una mica de poder és enriquir-te i t'importa tan poc la vida dels altres, tal, que jo m'imagino que la visita aquesta del Papa, sobretot a l'església que està allà, a l'església de base, els que estan treballant, és la injecció més important de moral que els hi pot donar, o és la injecció d'ànims i d'esperança més forta que poden rebre, perquè els inputs que reben cada dia són molt dolorosos. I costa molt haver de lluitar contra corrent, veure com la gent jove se'ls fa malbé, se'ls escapa. Per tant, jo crec que és la missió a Àfrica és una tasca bàsica importantíssima de la nostra Església i que no sempre li donem el valor que li hauríem de donar, no?
Hem pogut veure imatges durant el dia d'avui i també d'ahir de referents culturals africans. Aquesta mateixa tarda a la localitat de Munyonyo, a Uganda, doncs, uns grups en uniformes tribals i vestimenta típica africana, fins i tot amb poca roba, rebent el Sant Pare i dient-li visca el Papa.
Autèntic.
Els cants a l'Eucaristia d'ahir, no?, amb aquestes formes culturals tan diferents a les nostres, però alhora fidels a un mateix esperit litúrgic cristià.
Sí, no, estic totalment d'acord amb el que diu la Francina. Jo crec que Àfrica actualment està patint, sobretot els cristians d'allà, estan patint l'atac ferotge del radicalisme islàmic. Pensem que és el territori on s'han produït en aquest segle XXI que estem més màrtirs de cristians. Això és greu, és molt greu. Llavors, és molt important que el cap de l'Església, el representant de Crist a la Terra, que és el Papa, vagi a aquests països i els reafirmi els cristians d'allà amb la seva fe, no? Perquè ho necessiten, realment, no? Perquè no, home, també necessiten que preguem per ells, però bàsicament veure el seu cap que el recolza amb aquesta societat que són els únics que una mica perdonen, no?, els que estan allà i que posen l'altra cara, o sigui, perquè no responen amb la mateixa violència quan són atacats. És important, és molt important. Penseu que, hem dit abans que l'Església es preocupa d'Àfrica, l'Església sempre s'ha preocupat d'Àfrica. Al segle XIII ja teníem catalans que es preocupaven d'evangelitzar allà. De fet, avui és el beat Ramon Llull, no?
Sí, efectivament.
Un mallorquí que ja va escriure molt en àrab i que es va dedicar a evangelitzar tot el que és el Magreb i que va morir màrtir, pràcticament, després de diverses pallisses que li van donar, no? Per tant, és una cosa que l'Església ha fet amb tota la seva història, no sol ara o fa uns 100 anys, no, des de fa molts anys, no? El que passa que, lògicament, allà doncs, hi ha, a part d'altres corrents religioses, doncs, hi ha les pròpies corrents tribals, que són, a vegades, són quan sents com funciona aquesta gent, realment se't posen els pèls de punta. I tenim molts missioners, els salesians mateix, que fan una obra meravellosa, que estan salvant vides de joves, que reconverteixen vides trencades i que el seu esforç no serà mai pagat en aquest món, no? Vull dir que jo crec que estic molt content que el Papa hagi anat allà perquè és un signe més de que l'Església és una i que pensem en ells, no?
I que l'Església pot fer una contribució molt gran a aquest món tan convuls. Això també és important recordar-ho avui, tenint en compte que els cristians són perseguits. Ahir a Kènia, Francesc recordava els 147 estudiants morts a l'abril passat en una matança.
No, és que fa 4 dies, d'això,
sí,
eh?
Sí, és que no estem parlant dels màrtirs dels anys 30 a Espanya o d'altres èpoques de la història.
I quan parles d'història sembla això, que estiguis parlant de fa 2 segles, i dius, no, és ara i actual. I aquesta feina tan callada o tan amagada que l'Església segueix fent, és que es desconeix moltíssim. I, clar, toca molt el nas, no?, de vegades, que has d'anar dient, no, si allà tenim cristians de base que segueixen treballant, quina sort que ells estan allà perquè estan fent una contenció, estan fent una pedagogia, quina sort per poder tirar endavant. I no es coneix, s'ignora moltíssim.
Sí, senyor Ferreres.
Voldria també, diguem-ne, afegir, per destacar-ho, potser, els missatges del Sant Pare, diguem-ne, ha estat parlar de coses que són aplicables al quart món nostre, però que allà, diguem-ne, estan, són urgències i necessitats molt més profundes que aquí. Per exemple, a què ens sona quan diu resem, treballem i comprometem junts perquè tota la família tingui un sostre digne, tingui accés a l'aigua potable, tingui un bany, tingui energia segura per il·luminar-se, cuinar, millorar els seus habitatges, etcètera, etcètera. Bé, aquests són, diguem-ne, elements de reivindicació, diguem-ne, de les necessitats bàsiques humanes, de la dignitat humana. Diguem-ne, això a vegades ho sentim dir, encara llastimosament, llastimosament de que s'hagi d'invocar la necessitat de cobrir-ho pel que és el quart món nostre, però és que allà, diguem-ne, són necessitats de gran part de la població encara, o sigui, no tenen les infraestructures necessàries, ja no dic els seus barris i places, etc, que encara estan en un nivell d'endarreriment important. Per tant, diguem-ne que ens desperti a tots la consciència de que hem de ser solidaris amb Àfrica, doncs perquè, a més, hi ha allà el potencial humà, diguem-ne, de futur, per entendre'ns. Això és el que ens diuen els demògrafs.
Però no siguem egoistes. Pensem per ells. No, a mi sí que em feia molta pena quan em deien que Àfrica és un continent mort, que no val la pena esmerçar esforços en Àfrica perquè Àfrica està morta. I això ho he sentit a massa gent, massa economistes, que penso que tant de bo s'equivoquin, perquè no pot ser, no? Em nego a pensar que amb tot aquell capital humà aquest continent estigui mort. I també pensar en plan de dir és que ells m'han de salvar la meva jubilació també no m'agrada, perquè dius no penso pel bé d'ells, estic pensant constantment en el meu.
Estic no d'acord, el raonament és correcte, però miro al revés també. Miro al revés també. Allà hi ha una joventut, diguem-ne, perquè tenen una demografia molt creixent i molt potent, diguem-ne, que no té feina.
I per què no tenen?
Bueno, llavors, queda molt bé de dir, i estic d'acord, que s'hauria de desenvolupar la riquesa allà. Però mentre això no es produeixi, el que hem de fer és obrir les portes perquè vulguin venir aquí.
O creem en allà. No, respectem el seu medi natural.
Sí, però
no els seguim expoliant.
Sí, però mentrestant han de menjar. I llavors em sembla que, diguem-ne, és molt durs de cort que nosaltres tanquem les fronteres.
No, és tancar
tanquem les fronteres
perquè puguem
venir a guanyar-se la vida aquí. O sigui, no és únicament, diguem-ne, que nosaltres diguem-ne, puguem encaixar-los. Ja sabem, diguem-ne, els problemes que la immigració porta a les nostres societats, doncs perquè som unes societats que, diguem-ne, els nouvinguts, els refugiats o immigrants econòmics, que aquests serien més immigrants econòmics, també n'hi hauria de refugiats, diguem-ne, que fugen de les guerres, ens creen molts problemes. La prova ho tenim ara amb el tema dels sirians. Però vull dir, precisament, l'egoisme de la nostra societat és dir, diguem-ne, no, que es resolguin allà, però mentre no resolguin, donem-los
la possibilitat de guanyar-se la vida. Em sembla que tots dos, senyora Alcina i senyor Ferreres, estan dient una mica el mateix des d'òptiques diferents, eh? Perquè les fronteres no es tanquen, però s'ha d'actuar allà, perquè tothom no pot venir aquí, està clar.
Hem de tornar que Àfrica sigui un país que pugui viure. Els hem tret, o sigui, s'ha desertitzat, per què? Perquè els hem tret tota la fusta i seguim.
Escolta, els africans es manen a ells mateixos. Els corruptes són ells.
Molt bé. I els països
que
els compren?
Si són, no.
Tenim França,
tant,
i tenim
el primer
Amèrica,
que s'ha de fer és treure els corruptes de la pròpia societat africana.
Hi ha una mica de les dues coses, em sembla.
Que n'hi ha molts. No, això és bàsic.
Això és primer.
I després, si voleu que sigui així, doncs fer una tutela, com hi havia abans, una tutela de països avançats, occidentals, davant d'aquests països. Aquesta tutela va deixar d'existir quan es van perdre les colònies. Per tant, ara
Llavors, perdona, el que feien no era procurar perquè aquell país seguís creixent.
No,
el que feien era a veure la teva riquesa i me l'emporto cap a casa meva.
I procuraven i feien infraestructures.
Segurament no tot es feia malament, ni tot bé.
I feien aigua potable, perquè vivien allà també ells, i feien escoles i feien moltes coses.
Sí, si han deixat infraestructura, la tindrien ara.
Sí, clar que la van deixar, però la van deixar de fa 60 anys i ells no n'han renovat ni una. O sigui, a veure, no, aquí s'ha de ser, o sigui, a veure, fer-se el victimisme és molt fàcil, no? Que tota la culpa és nostra, que nosaltres...
No, però una part de responsabilitat la tenim, eh?
Una part, molt petita, sí, però no tota. I el que s'ha de fer és actuar als governs d'allà, que són els corruptes.
Actuar, sí, ho ha dit el Papa molt clarament avui, eh? Clar, ja ha posat l'exemple de...
Ja està bé de tirar-nos a pedres a nosaltres mateixos, per favor.
Si t'emportes diners, és a dir, te lleves la plata i no sé què, ha fet una imatge del que és la corrupció.
No, jo ja t'he començat dient, la corrupció allà és increïble.
I per cert,
és increïble.
Tots els països tenen corrupció, el nostre també. Però, bueno, és que hi ha graus i graus, no podem posar tot en el mateix sac.
El Sant Pare, deia, ha fet una picada d'ulleta al seu compromís naturista dient que la corrupció és com el sucre. T'agrada, te la poses a dintre i et fa mal. És un exemple, em sembla, molt plàstic, no?, del que és, no, del que és la corrupció.
I nosaltres...
Vostè que no pren sucre, em sembla, no, senyora Alzina?
Estem impactats per la guerra o, diguem-ne, la confrontació que hi va haver a Ucraïna, diguem-ne, i sobretot amb el que està, diguem-ne, a Síria, succeint a Síria. I perquè ho tenim a prop, per entendre'ns, i perquè els migrants, els refugiats, ens venen cap aquí. Però pensem que a Àfrica, diguem-ne, hi ha, des del punt de vista de guerres, Etiòpia i Somàlia, diguem-ne, el Txad. Recordo que hi ha les guerres aquestes que m'ha parlat i que han fet tan mal i que, a més, involucraven a molts nens amb edat infantil, vaja, d'això. La guerra dels diamants, em sembla que és a Sierra Leone. I després hi havia, diguem-ne, una altra guerra per un producte mineral que em sembla que s'utilitza en electrònica, que ara no, per fer els mòbils, tot això, el corban, o no sé quin... No sé com el metall, en aquest moment... Bueno, o sigui que hi ha verdaders problemes, diguem-ne, interns de guerra, encara que a vegades són propiciats per multinacionals també egoistes, que, diguem-ne, són els que ens els volen comprar, o estan disposats a comprar els diamants, que costen sang, per entendre, s'han fet pel·lícules sobre el tema, o si volen comprar aquest, estan disposats a comprar aquest material, diguem-ne, que es veu que és escassíssim i que és bàsic per les comunicacions mòbils. Per tant, problemes no en falten. Els hem d'ajudar, hem de ser solidaris.
Doncs aquesta solidaritat, evidentment, dintre del context de la globalització i d'amenaça mundial que tenim també contra la violència, és molt necessària. Senyors, ens podríem allargar molt més, però si els sembla, canviem de qüestió, anem a altres temes de l'actualitat. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Avui, amics oients, compartim el mirador de l'actualitat amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb l'exconseller Ignasi Ferreres. La situació política a Catalunya està molt marcada aquests últims dies per la qüestió del fons de liquiditat autonòmic que va anunciar que desbloquejava el govern espanyol ara fa una setmana i que avui ha dit la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que ja està complint la Generalitat les condicions perquè arribin els primers diners ja des d'avui. Per tant, tenim una bona notícia en aquest cas pel finançament d'alguns serveis públics a Catalunya, però en tot cas tot això, com saben els oients, té un component polític molt, molt complex, amb moltes reaccions contundents, no sé si dir viscerals, d'uns i altres, del president Artur Mas, que avui ha tornat a dir que el poble català no es mereix demanar caritat perquè aporta diners al conjunt d'Espanya. Senyors, com analitzen aquesta situació? Com la veuen?
Bé, això del FLA, sí. Diguem-ne que això és controlar, diguem-ne, els diners que si s'han de portar.
Això és el mecanisme del règim comú,
per
no?
Pagar,
Catalunya està en el règim comú.
Perquè aquests diners són per pagar el nostre estat del benestar, per entendre'ns. I, per tant, diguem-ne, un governant espanyol s'ha de preocupar i de tenir cura de tots els ciutadans, diguem-ne,
d'Espanya. Sí, espanyols, Catalunya, Andalusia,
tot arreu. Per tant, diguem-ne, el gran pecat per mi, el gran errada i per mi més que errada, diguem-ne, un greuge, diguem-ne, és de que això no castiga el govern català, castiga els ciutadans de Catalunya, castiga els hospitals, els farmacèutics, els que fabriquen aparells, diguem-ne, per accessoris per la salut, per
sí, 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 sí.
O sigui, que castiga els pobles, el poble català, prescindint de com hagi votat o com hagi d'això.
Per
tant, diguem-ne, això és com aquelles represàlies que es feien abans a la Guerra Mundial, hem vist a vegades d'això, que hi havia, a la millor, doncs, uns guerrillers que feien un atemptat, el que sigui, i llavors es prenia una represàlia i agafaven, doncs, 10 de cada un, diguem-ne, indistintament, paguen justos per pecadors. I, a més, jo crec que és una reacció indigna, diguem-ne, i, per tant, jo crec que...
La de fiscalitzar els diners de Catalunya, vol dir? La del...
Sí, perquè, en realitat, diguem-ne, això és una maniobra, diguem-ne, que vol ser una intervenció, segons l'article 155 de la Constitució, que teòricament autoritza suspendre l'autonomia, però com que això tindria molt mala imatge a nivell internacional i europeu, perquè un estat que tingui de suspendre un govern autonòmic elegit democràticament, doncs tindria molt mala lectura, per entendre's, d'una visió democràtica dins una Europa democràtica. I, per tant, això és una forma camuflada d'intervenir sense declarar, diguem-ne, formalment la suspensió de l'article 55 de la Constitució. Jo, no és una mala solució, jo crec que deve ser el PP, jo no sé si això guanyarà vots al resta d'Espanya, no ho sé, però aquí, diguem-ne, trist favor li fa, fins i tot com a formació...
Als als seus possibles votants.
Als seus possibles votants, perquè també és amb ells els castiga.
Jo estic en total desacord. Jo crec que
doncs,
aquí...
discrepi, després Francina Alsina Alsina dirà la seva també.
Tenim uns mandataris que han demostrat la seva corrupció, o si no directament, indirectament, sense tallar-la.
Els mandataris catalans.
Els mandataris que hi ha actualment.
De la Generalitat.
Que ja estan en procés judicials i tals, i comissions, i en fi, una mala gestió. Per tant, quan més control hi hagi dels diners que s'envien aquí, millor. Sigui qui sigui, més igual si és Madrid, si és Brussel·les, més igual, però que hi hagi un control, que això no sigui un xec en blanc, que facin el que vulguin amb aquests diners. No, jo vull transparència, vull que se'm digui els meus diners on van, què paguen, què deixen de pagar i per què ho paguen. Perquè transparència no n'hi ha, ni aquí ni a Madrid.
El que passa és simplificar les coses, dient, com es diu també, que tots els diners estaven anant al procés sobiranista.
No, això no és així, però jo vull saber on van els diners.
I que tots els dirigents són també corruptes.
Sí, no, l'entenem, l'entenem, senyor Reiteri.
Quan més control hi hagi, millor. Perquè són diners nostres, meus i dels d'aquí. O sigui, no són diners que cauen del cel. No, escolti, són dels impostos que en paguem molts.
Torraria-hi. Segons aquest mateix criteri, vostè hauria de demanar, diguem-ne, que el govern espanyol fos sentit vengut per Brussel·les. Perquè, diguem-ne, parlant de corrupció, diguem-ne, si algun govern, algun partit està acusat de corrupció, diguem-ne, és el del PP. I també el del PSOE, que li vagi a darrere.
Jo no estic parlant mai d'intervenció. Jo estic parlant de control.
Bueno, escolti,
no.
Està defensant
bueno,
el que s'ha fet.
Però no. Jo estic defensant que hi hagi un control, no d'intervindre
i de
portar uns senyors amb malatí. No, escolti, controlem. No passa res.
Però si aquí ningú es nega a controlar el que
es controla. Si les coses es fan bé, no hi ha cap problema. O sigui, ara, si tinc que amagar algú, em posaré nerviós i començaré a dir que em volen intervindre.
El problema és retardar el flux de diners d'una gent que està angoixada.
Escolti, sempre hi ha d'haver dèficit. Fins quan hi haurà aquest fla? O sigui, escolti, parlem-ne. De què ve aquest dèficit?
De que no paguen el que toca.
No paguen el que toca. Pues, llavors, fem un nou model de finançament, però no pot ser aquí que hi hagi dèficit.
Aquest és un altre problema, que s'ha de fer i no es fa.
No s'ha volgut fer. Aquest és el model que no han volgut fer.
Intenti parlar ordenadament. Vostè, senyora Alsina, volia...
Això és el que s'ha de discutir, el model de finançament.
Sí, també.
Amb això estem d'acord.
Però deixi'm parlar... No sé si Francina Alsina volia argumentar més el que desitjava dir.
No, jo el que deia és de dir quins polítics els que tenim ara estan acusats de corrupció, dels que estan en el govern.
Estan acusats de corrupció, el mateix, el que està manant és el mateix que estava manant quan es va fer la corrupció que tots sabem, el mateix. Jo no dic que ell sigui corrupte, dic que vostè estava manant però... o mirava a un altre costat o aquí estaven passant comissions i oh, no em vaig entrar, escolti, a veure...
Mira, i el que no entenc és amb tants anys que tothom sabia que el govern valencià, per exemple, era un govern totalment corrupte.
Estem parlant del govern català.
Val? I ningú va intervindre, ni els hi van tallar mai el fla. No ho entenc. Això sí, tampoc no ho entenc.
Bé, en tot
val?
Cas...
És que, i aquí, una cosa...
Hi ha molta gent, més del 40%, que no estan d'acord amb el procés separatista. I no volen permetre...
Això no és una altra cosa.
Que assaltin les normes i el control, i tenen sospita, jo no la tinc, però tenen sospita que molts diners es paguen coses que no s'haurien de pagar per beneficiar aquest procés. I estic d'acord que demanin un control.
Però això,
estem parlant de més del 45% de gent que no ha votat independència.
Però,
no,
perdona,
estem parlant de quatre gats.
Una cosa és un control i l'altra una intervenció, que era
no
el que anàvem.
Control,
anàvem a intervenció, que aquí es va deixar d'enviar els cèntims. Anaven a intervenir-ho. Aquest és el que no es pot permetre.
En tot cas, el van anunciar que es desbloquejava condicionadament a una
sèrie... No, que
jo estic d'acord amb que el control de la despesa pública s'ha de fer sempre als ajuntaments.
A Madrid també, eh? A Madrid també.
Tot arreu. Sí, però això, una cosa és controlar. El controlar, per exemple, es pot fer a posteriori. El problema és que aquí s'ha fet un control, diguem-hi, com a excusa per demorar els pagaments i posar dificultats al govern perquè sigui el govern català el que no pagui els acreedors que hauria de ser el pas normal, les farmàcies, etc. Per tant, aquí s'ha confós, o s'ha confós amb la seva argumentació, el control de que la despesa és la correcta i adequada, amb, diguem-ne, posar dificultats a la tresoreria per no poder pagar, de forma que, torno a repetir, això perjudica a tots els ciutadans. Siguin partidaris de la separació o no, de la independència o no, jo mateix no sóc partidari de la independència express. Però, en canvi, amb això, considero que ens han fet un greuge, diguem-ne, s'estan fent un greuge greu a tots els catalans, a tots. Pensem el que pensem i votem el que votem.
Bé, en tot cas, esperem que hi hagi una solució, perquè aquí, evidentment, hem de pensar en les farmàcies, hem de pensar en els serveis sanitaris i en altres
necessitats. I en els més febles, com sempre.
Com sempre, sí, és una qüestió que caldrà solucionar, perquè, entre altres raons, aquí tenim un sistema de finançament que està vençut. No entrem aquí des de Radio Estel a valorar, nosaltres intentem ser neutres, la culpa si és d'uns o altres, si és del senyor Montoro, o sigui de qui sigui, però aquí hi ha un sistema de finançament que s'ha de renegociar, que s'ha d'actualitzar.
Opinadors sí que podem tenir opinió. No?
Oh, vostès sí, les que vulguin. Per això els llenço el tema perquè opinin. Què en pensen del sistema de finançament?
Home, era claríssim.
Francina Alsina diu que no s'ha fet i per això hem arribat aquí.
Clar, no, jo crec que sí. Que
sigui pacte fiscal,
no és vàlid,
sigui el que
exacte.
Sigui.
No pot ser que hi hagi diferents plans de finançament per diferents regions d'Espanya. No pot ser, això és una injustícia.
Diferents necessitats, per favor, no és el mateix.
Que el País Basc i Navarra tinguin uns fueros especials des del 1830 i pico, doncs em sembla molt bé, però escolta, ja han passat molts anys, doncs ara, si tots som iguals, tots som iguals. I llavors parlem-ne, no?
Però han de ser adequats al territori.
Si qüestionem el concert basc, tindrem un altre problema, també.
Pues l'hem de qüestionar, perdona, l'hem de qüestionar, eh?
Sí, veure, vostè no és l'únic que ho fa.
No, clar que no, o sigui, a veure, aquí...
El tema del concert basc i del no sé quina denominació té, el Navarrés, per entendre'ns, sí. És un tema que caurà. Tardarà més o menys, però de caure. Ho dic perquè, com que estem a la Unió Europea, i Euskadi també, per estar a Espanya, està a la Unió Europea, la Unió Europea ja ha denunciat que aquest règim discriminatori, per entendre'ns, i que, per tant, cada vegada hi ha la tendència a unificar els grans eixos de les polítiques fiscals, i el fiscal de la fiscalitat dels impostos i dels règims aquests econòmics especials, doncs són excepcions que no tenen justificació, i, per tant, al seu moment haurà de caure això.
Mm-hmm. Doncs bé, queda dit, veurem de quina manera. Ens queden només 2 minuts. M'agradaria refrescar una notícia social molt important, ja que tenim aquí la presidenta dels voluntaris. Avui i demà és el gran recapte d'aliments. No sé si vostè està col·laborant directament o està...
Indirectament, amb la recapta d'aliments, indirectament.
Uh-huh. Segur que coneix molts voluntaris que hi estan.
Sí, i a més hem fet crida pels voluntaris. Per això dic indirectament, perquè hem fet crida pels voluntaris.
Gairebé 25.000 a Catalunya. Hem de dir que s'està fent a tot l'Estat. També és una bona notícia, això. S'aspira a recollir més de 21.000 tones, gairebé 5.000 a Catalunya, o més de 5.000. Això és una bona notícia.
Me'n deixes ràpid?
Breument, sí.
Aquest matí, la Federació Catalana de Voluntariat Social ha celebrat el Dia Internacional del Voluntariat, i és el dia 5, però nosaltres ens hem avançat i ho hem fet aquest matí. Llavors, ha sigut molt guapo, perquè com la Federació feia 25 anys, hem buscat voluntaris que faci 25 anys que són voluntaris.
Moltes felicitats, per cert.
Gràcies. Val? I llavors hi ha hagut uns exemples guapíssims, del que dèiem, un envelliment actiu de persones de 75, 80, 81 anys que estan en actiu fent de voluntari. Val? I anant cada dia o cada quan poden, i encara estan acompanyant a la gent. Per tant, tenia ganes d'explicar-vos això, que és una bona notícia.
I tant, doncs moltes gràcies i felicitats. I en tot cas, animem des de Ràdio Estel els que ens escolten, que si van al súper avui, demà, tinguin aquest gest, segons les seves possibilitats. A vegades un pot de llegums precuinats o qualsevol cosa pot ser una ajuda important en aquests bancs d'aliments.
És un magnífic exemple, això del banc dels aliments, de solidaritat humana. I, a més, deixi'm dir una cosa. Estic molt content perquè el president del Banc dels Aliments, que és el senyor Eduard Tarruga, és membre del nostre centre d'estudis econòmics.
Sí, ho sabem. I ja hi va participar en el programa d'economia.
Ah, sí, això no el tenia present ara.
I molt sovint
moment,
ho fa.
Però, bueno,
sí.
Vull dir, per tant...
Una cosa petitona, deixeu-me dir, que també és un exponent guapíssim del que diem voluntariat en família. Perquè si anem als súpers podrem veure com està tota la família plegada, pares, fills, joves, recollint aliments per aquest dia. Per tant,
aquí,
també és aquesta nova forma de voluntariat.
Gràcies.
Que cal agrair.